Al matí, amb Raquel García.
I com tots els dijous a aquesta hora, el que fem és donar la benvinguda a la nostra secció de Cultura Dojo, els prescriptors. Pep Carpena, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tens moltes ganes de descobrir avui perquè portes teatre social, no? Podríem dir?
Més aviat dansa, però dansa, anem bé, dansa, anem bé, dansa. Anem bé. Ara t'ho explicaré.
Doncs ara m'ho expliques. Nosaltres el que fem primer de tot és donar la benvinguda a la Sílvia Baró, que ve del barri de les Termes. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
I ja té a les seves mans el còmic Hora Cero, a Crisi Temporal, que la setmana passada vam sortejar i ha estat la guanyadora. Felicitats.
Gràcies.
A veure, havies rebut alguna vegada algun premi? Et presentes a molts concursos,
sí,
o és la primera vegada?
Crec que també sóc una friqui dels concursos.
Sí? I explica'ns com et vas assabentar que fèiem doncs, el concurs i una mica per què doncs, vas decidir doncs, a sumar-t'hi a aquesta proposta.
Sí, doncs, perquè estava a Instagram i ho segueixo vosaltres, a Ràdio Sabadell, i vaig veure, bueno, una amiga també li va tocar un altre còmic.
Que
em vaig ficar una mica.
Ah, la amiga que va venir l'altre dia.
Sí, l'Anna Castro.
L'Anna, ah, sí, bé, que li va tocar el de Marie Curie, no? Era,
sí,
em sembla, la
sí,
científica, sí.
Sí, que ens coneixem des de GB, imagina't.
Que bo,
sí,
boníssim.
Sí, i em vaig picar, dic, ara veràs.
Ostres, aquí dues amigues lectores, eh? Sí, doncs, sí. I doncs, a partir d'ara ens has de seguir també i ens has d'escoltar també els
sí,
prescriptors.
Sí, ja ho faig.
Ja ho fas?
No, abans.
Molt bé, molt bé. La teva amiga no, que ens va dir, a partir d'ara sí que us escoltaré.
No.
Doncs escolta, moltíssimes felicitats.
Gràcies.
Moltes gràcies per venir també a l'estudi, per seguir-nos. I una abraçada
gràcies
ben forta.
Gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé.
Sí.
Adéu.
Doncs
adéu.
Vinga, Pep, ens posem en situació. Primer,
sí, sí, sí.
Bea, posa'ns la música. Vinga, Pep, que tinc moltes ganes de descobrir
sí, és que aquesta vegada,
aquesta vegada
la proposta
de dansa
és molt diferent, perquè resulta que vaig anar a Sant Cugat per una qüestió familiar i em vaig trobar amb un espectacle de dansa integrada. Avui parlarem del grup Liant la Troca. Doncs mira, fa...
Ja m'agrada el títol, ja t'ho
sí?
dic, eh?
Liant la Troca. Liant la Troca, sí. Doncs sí. Resulta que fa un parell de setmanes, que, tal com us deia, vaig anar a Sant Cugat a Sencles, vaig anar a veure el meu nebot ballar, que ballava dins del marc del Festival Dansa Metropolitana, i sense tenir-ho gens preparat i sense saber què em passaria, vaig tenir la possibilitat de veure l'espectacle Sin Contacto del grup Liant la Troca. Vagi per endavant que segur no sóc la persona més adient per fer una valoració crítica de l'espectacle que vaig veure, però em va semblar que se n'havia de parlar. I per què? Doncs perquè el que vaig veure em va afectar tan intensament que em va semblar que d'una manera o altra ho havia de poder acostar-vos o compartir-ho. No? L'espectacle en si ens parla de la necessitat que tenen altres persones d'estar en contacte amb els altres i alhora amb elles mateixes, no? Tant amb els grups d'amics o bé amb les nostres parelles, si és que en tenim. No? El que vaig veure a la plaça del Monestir va ser un grup de ballarins amb diferents capacitats. Persones que necessiten cadira de rodes per desplaçar-se, persones o ballarins amb alguna amputació, persones ballarins amb capacitats diferents, tant motrius com sensorials com intel·lectuals, però que totes elles tenien dos components comuns, no? D'una banda, la capacitat artística de tots ells i de l'altra la necessitat que tenien tots ells d'expressar-se a través de l'art i del moviment. I aquí és on jo m'atreveixo a fer una valoració personal del que vaig veure. D'entrada he de dir que m'he adonat com n'és de difícil de parlar d'aquestes qüestions sense anar a parar, sense voler-ho, a paraules com discapacitat, que fixa't que no l'he intentat no fer servir fins ara. No? I és que en general tendim a veure-ho des de la part negativa, en comptes de pensar-ho des de la part més positiva.
M'agrada molt, com li estàs donant la volta a tots aquests missatges que tenim tan arrelats.
Hem de pensar que no tenen discapacitats, sinó capacitats diferents a les nostres, no? I explicaré la meva experiència personal perquè potser serà il·lustrativa de com de vegades el teatre, l'art, la dansa, pot deixar de ser simplement un element cultural per passar a ser un element integrador de totes les persones. I ho faig molt des del meu punt de vista personal, però penso que és extrapolable a moltes de les persones que en aquell moment van veure l'espectacle, vale? Jo vaig tenir un accident i sóc coix, val? És a dir, vaig camino coix, no es nota gaire, però quan fa una estona que camino vaig coix, i sovint, si m'he de desplaçar sobretot a comprar o amb la meva parella o el que sigui, al final he d'acabar utilitzant un scooter d'aquests elèctrics que fan servir els avis, no sé si els és una mena de cadiretes de rodes, no? Vale? Per tant, jo quan vaig veure l'espectacle en el que hi participaven persones que tenien aquestes capacitats diferents que jo, però que tenien el valor, la força de posar-se, de mostrar-se davant de tota aquella munió de gent, em va impressionar. O sigui, el que ha de quedar molt clar és que el que transmetien era superintens, perquè, o sigui, veies que ho estaven donant tot. Així com de vegades vaig a veure coses de teatre i torno i et dic, mira, no s'ho creien, no estaven posats en el paper, no... En aquest cas, el que transmetien tota aquesta gent que formen part de la companyia era veritat absoluta.
Vale? No deixaven indiferent.
No, i el que m'emporto de tot això, o el que penso que molta gent que pot haver vist aquest espectacle es pot emportar, és que tenim tendència a mirar-nos molt al propi melic, i que hi ha gent molt valenta, i que hi ha gent que ha d'afrontar reptes personals en el dia a dia que no ens podem imaginar lo durs que poden arribar a ser, i trobo que aquest element transportador, aquest element de la dansa, o podria ser el teatre, o ajuda molt a que els que estem a fora, encara que no sigueu coixos els altres, diguéssim, ens donem compte de la dificultat que poden tenir en el seu dia a dia, i també de ser conscients de la importància que té poder-los acollir, no? I de no fer aquestes diferències que molt sovint tenim ens sembla que... o que podem fer sense voler. No sé si m'explico.
T'has explicat superbé, m'he explicat, a més, amb una sensibilitat brutal que jo crec que a tots els oients els hi haurà impactat, i suposo que ara tindran moltes ganes de descobrir, doncs, aquest espectacle, no?
Sí,
d'integració,
és a dir,
i de força i vitalitat.
N'han fet molts d'altres, i a mi em va semblar, com que jo ho puc explicar, però segurament em quedo curt en les paraules, ens va semblar, després de parlar-ho amb tu, que era interessant, doncs, parlar-ne amb algun membre de la companyia, i em penso que tu l'entrevistaràs, oi?
Doncs va, anem a saludar a la Mercedes Losada, que és la presidenta de l'associació Lian La Troca. Bon dia, Mercedes.
Bon dia.
A veure, explica'ns com va sorgir la idea de crear aquest projecte, no?, tan interessant, tan diferent.
Bueno, això va sorgir ja l'any que ve, farà 10 anys, quan amb un taller que va vindre un coreògraf anglès, el Benjamin, dues persones es van trobar, que són el Jordi Cortés, que és el nostre director, amb la Patricia Carmona, que és una noia que va tindre un accident i té una tetraplegia, i entre aquestes dues persones van dir, ai, per què no fem alguna cosa? I aquesta noia vivia a Granollers, i van començar a fer unes classes amb altres components, no? Amb altres persones, eren molt poquets, a lo millor em sembla que eren, doncs, no sé, 5 o 6 persones, més o menys, i així es va creant un grup més gran, i es va crear aquesta associació que és Lian La Troca. I es va començar fent tallers a Granollers els dimecres, i bueno, mica en mica hem arribat fins a on estem ara, no?
Uh-huh. Suposo que de fons hi ha la gran qüestió, no?, com ara ens explicava també en Pep, de deixar de mirar-nos com a estranys, com a diferents.
Bueno, en realitat aquí hi ha una mica de confusió, perquè nosaltres, clar, vale, que som persones que tenim algun tipus de diversitat, en el meu cas jo sóc cega, no? Però, clar, nosaltres som ballarins. Nosaltres som ballarins. El que passa que ballem, pues, amb la nostra capacitat. Vull dir, cadascú, al grup no només n'hi ha persones amb una diversitat, sinó que també hi ha persones que són ballarines, que, bueno, que volen ballar amb nosaltres, i que aparentment no tenen cap diversitat, no? I n'hi ha persones que els agrada ballar, que no són ballarines i que tampoc tenen cap diversitat, i les persones que tenim, pues, bueno, algun tipus de diversitat, com ha dit el Pep, sensorial, intel·lectual o física, no? Però nosaltres ens sentim ballarins, i el que fem, ho fem pensant que som ballarins i que, bueno, i que fem un taller per aprendre cada dia, cada dimecres, i després, pues, bueno, es munta l'espectacle i fem l'espectacle. Uh-huh. Jo he estat escoltant el Pep, i et diré una cosa, bueno, a tothom, no?, que ens escolta, a la nostra dansa, el ballarín professional aprèn unes tècniques, no? I a vegades diu, això no transmeteix res, per què? Perquè aquesta tècnica va de fora cap a dins, almenys és la meva teoria, no? Uh-huh. Nosaltres veiem de dins cap a fora, uh-huh, del cor, del sentiment i del que podem fer des de dintre cap a fora amb les nostres possibilitats.
Uh-huh. Clar, la cosa és aportar, no?, des d'aquesta diferència. Suposo que també, no sé si la categoria correcta que hem de fer servir pels vostres espectacles és dansa integrada.
Bueno, clar, d'alguna manera ens han de posar, no?, una etiqueta, no? I s'ha posat dansa integrada, per què? Perquè la gent ho entengui una mica, no? Però uh-huh, a mi realment, si he de dir la veritat, a mi m'agrada que sigui un espectacle de dansa.
Simplement,
no? Simplement, oi? Clar.
Clar, vull dir que no hi hauria d'haver el integrada, perquè nosaltres ja, des del moment uh-huh, que naixem, no?, que estem a la societat, ja estem integrats a la societat. El que no s'ha de fer és desintegrar-nos de la societat.
Evidentment.
En el meu cas, per exemple, jo sóc una persona, que jo sóc infermera, vaig treballar 22 anys i perquè tinc aquesta malaltia degenerativa de la visió, pues he tingut que deixar de treballar. I per això ja no estic integrada a la societat. No,
clar.
Jo estic dins de la societat.
Tens altres capacitats, no?, que et poden permetre, doncs,
exacte,
això, no?, gaudir i expressar-te d'una altra manera.
Exactament. Sí,
sí. I escolta, va, perquè tenim moltes ganes de veure, doncs, Liant la Troca en d'altres escenaris. Sí. Quins són els següents, doncs, això, espectacles que teniu previstos? On us podem anar a veure?
Sí, bueno, nosaltres tenim una web, no?, on uh-huh, anunciem tots els espectacles que fem. A Sabadell ja hem estat. Vam estar a finals de novembre al Teatre Principal, que això és una altra cosa, que també sempre ens contracten moltes vegades per al Dia de la Discapacitat i ningú se n'entera, i he de trucar a la porta als ajuntaments i dir, cultura, que nosaltres som cultura també, no?
Evidentment.
Sí, i ara, bueno, ara estem preparant amb molta il·lusió un espectacle que farem al Castell de Montjuïc, uh-huh, que es farà el 28 d'abril al matí, i serà un espectacle molt maco perquè aprofitem a l'espai del Castell de Montjuïc i serà un espectacle itinerant que la gent anirà passant per tres espais diferents on bueno, passaran coses diferents.
Doncs en un escenari també ideal, el Castell de Montjuïc, el 28 d'abril, una cita ineludible. Sí. Mercedes, moltíssimes gràcies per, doncs, explicar-nos, no?, també la vostra filosofia, sí, la vostra manera d'entendre el món de la dansa. Moltíssimes gràcies,
sí,
i que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Mercedes. Adéu.
Bon dia. Adéu. Adéu.
Pep, com sempre, un plaer descobrir,
gràcies,
propostes a través de la teva mirada. Una abraçada i fins al proper,
fins
dijous.
Al proper dijous.
Que vagi molt bé. Seguim, que tenim ja en Rafael Sabater i el Sergi Bracons preparats, un amb el seu ordinador, l'altre amb els seus còmics, que comenci la boxa. Sergi, bon dia. I Rafael, bon dia.
Bon dia.
A veure, que tinc moltes ganes de descobrir quines propostes ens porteu. Sergi, va, que se m'acaben les sèries ja i tinc aquí paper i llapis per apuntar i prendre nota.
Doncs
digues.
Avui porto tres coses. Una, que és una mica diferent a una sèrie, però és un programa que a mi m'agrada molt i com que l'han renovat ara dos anys més, el volia comentar per tots aquells que no el coneixin. I després l'altra és, suposo que tu deus veure Juego de Tronos.
Home!
Llavors ja ens arriba aquest diumenge a les 3 de la matinada el primer dels 6 últims capítols.
Quins
també
nervis,
comentarem
eh?
Una
quins
mica.
Nervis.
Bona hora, a les 3 de la matinada fem llançament, eh? Un llançament de màxima audiència, a les 3 de la matinada.
I segur que tindrà molta.
I tindrà molt, sí, de por. públic,
segur,
que això és el més fort.
Segur, segur.
Vinga, va, doncs comencem amb el primer, que és La Resistència, un programa de Movistar Plus, que no sé si el coneixereu o l'haureu vist.
No.
És un programa que el porta el David Broncano, un humorista que és bastant conegut i bastant nou, i sobretot és un programa de Movistar que és de 12 a 1 cada dia, on sobretot lo xulo del programa és que va entrevistant a gent, cada dia porta una persona, unes entrevistes curtetes d'uns entre 18 i 25 minuts, i ha portat a gent de tot tipus. Us comento un parell o tres. Per exemple, va anar l'Évole, l'Arturo Valls, actors com el Jean Reno, algun dibuixant que segur que coneix el Rafael, com el Salvador Espín, que és el dibuixant de Deadpool.
El Salvador Espín, i tant.
I a més a més, la seva entrevista és molt xula perquè és un tio que no para quiet i no para de parlar, li porta un munt de regals. No té desperdici l'entrevista. També ha portat a cantants així d'aquests nous famosos que canten trap, o com el Don Patricio, els germans Pous, per exemple, que són escaladors, o la que té més visualitzacions, que no sé si té uns 5 o 6 milions de visualitzacions en 3 o 4 setmanes, que és el Piqué, que també va anar, i a més ho fa amb un toc d'humor, on per exemple a tothom sempre li fa una mateixa pregunta, que és quants diners té la compte. Hi ha gent que la vol contestar, hi ha gent que no. Per exemple, l'Antonio Resines, un actor, va dir que tenia 13 milions d'euros a la compte. El Piqué va dir que tenia més pressupost que el pressupost que té l'Espanyol per aquest any, que són
fort,
95 milions d'euros.
Com nosaltres, Rafael?
Igual.
Altres no ho volen dir.
Imagina't.
Algun, per exemple, el Don Patricio, aquest, que és un nano que porta un anyet fent cançons i ara ha tingut bastant èxit, diu que tenia uns 30.000 euros, o sigui que hi ha pressupostos per... de tots els colors, i hi ha gent que ho vol dir, gent que no, i com que hi havia molta gent que no volia dir, bueno, molta gent, alguns, ell ara fa dues preguntes, una és quants diners tens a la compte, i l'altra és quan has follat a l'últim mes, que hi ha alguns que també ho diuen. Per exemple, va anar l'Anna Peleteiro, que és una atleta espanyola que fa salt de longitud, que ella no volia dir els diners que tenia, i va dir que en una de les dues coses era més que Piqué. Llavors ja sabem que no eren els diners.
Que bo.
I té molt humor, i la veritat és que són molt xules, i està tenint molt, molt èxit. Ara ha fet un any just aquest febrer, i el van renovar ja per dos anys més, i jo us recomano que us mireu pel YouTube mateix.
Diria que em sap que vaig veure amb l'Albert Pla.
També va sortir l'Albert Pla, que també és
molt... va ser una entrevista delirant, per partir de riure.
Totes són similars, però en totes et parteixes de riure. Doncs, dit això, passem a Juego de Tronos. Ah, no, tenim un petit...
Tenim un tràiler, això anava a dir. Posa, vinga, La Resistència.
¿Qué tal? Vamos a empezar a hacer un programa nuevo, un late night, se llama La Resistencia, y en Movistar nos han pedido que hagamos un vídeo viral para promocionarlo. Ya ves, que hagamos un viral.
Un vídeo y que la gente lo flipe.
Sí, que guste, claro. Un vídeo que guste, claro.
Sí, vale. Como si lo eligieses tú, pero bueno, aún así lo vamos a intentar. Entonces, ¿qué habéis traído?
Yo traigo un niño muy gracioso.
¿Vale?
Ven, chaval.
Perfecto.
Yo para el rollo viral, pues famosos, ¿no?
¿Famosos?
Claro, de los más famosos que hay aquí en España.
Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, Resines.
¿Qué tal, David? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? Resines, guay, pero yo, alguien
y
más
aparte
famoso.
Aparte de Resines, famosos de verdad también.
Más famoso, habría
claro.
Que...
Hombre, yo soy bastante famoso, de todas formas.
Coño, Mangel, me cago en la leche, un abrazo.
¿Y este quién es?
Antonio Resines, perdón, qué bien,
joder. Pero oye, habrá que decir esto que es de lunes a jueves y que es un late night, que tiene entrevista y eso.
Sí, pero eso ya luego lo ponen por encima, lo.
Ah,
sí,
vale.
No hace falta, de lunes
vale.
A jueves y tal, pero eso ya lo van poniendo en pantalla, mientras tanto. Así que yo creo que ya está. Oye, pero no es un niño,
que es una mica un show.
És un show total, i a mi és... La veritat és que amb tota naturalitat,
Sí, sí.
No es tallen un pèl. Ah, molt bé. I ara, clar, ara sí. D'en Peus,
toca...
que comença
Joc
de Trons. Aquesta sintonia ja,
Es posa els pèls de punta una mica.
Puja la Bea.
Doncs res, aquest diumenge... El dilluns sortirà en castellà el capítol per tots aquells que no el miren en versió original, tot i que el diumenge a les 3 de la matinada ja surt el primer capítol i crec que tindrà bastanta audiència a països on aquestes hores són una mica intempestives. Jo us explicaré una mica la duració dels capítols i quants capítols fan, una mica, etcètera, etcètera, sense explicar-vos cap spoiler, tot i que ja va haver-hi un hacker que va treure el primer capítol no sé d'on i va penjar un vídeo a YouTube explicant què passava en el primer capítol, tot i que el van treure ràpid, etcètera, etcètera. També hi ha una altra... anècdota de la Aria, que és una de les protagonistes,
sí.
Bueno, una de les actrius, que va anar a un programa, també un late night d'Estats Units, que és d'un molt famós, el que passa no me recordo el nom del presentador, on ella diu en un moment que la maten en el segon capítol, i es posa la mà a la boca com si se l'haguessin liat i després surt dient que era broma.
Era broma, no?
Doncs això, havíem més o menys sabut que durarien una hora i mitja els capítols, però la veritat és que han passat fa poc la duració i els primers 4 capítols només duraran 55 minuts, entre 55 i 60, o sigui, menys del que ens esperàvem. Això sí, els dos últims capítols els aniran traient setmana rere setmana fins al 20 i algo de maig, em penso, seran d'hora i 20, hora i mitja. Uh-huh. O sigui, aquests dos últims capítols sí que els podrem disfrutar una mica més. Sembla que hi haurà una gran batalla en aquesta última temporada i per tots aquells que encara no hagueu vist alguna temporada o encara no l'hagueu començat, potser ja...
Teniu temps fins a diumenge, no podreu menjar ni dormir.
Exacte, després segur que et menges un munt d'espoilers perquè és una de les sèries més comentades i si sí, a les xarxes socials o... És impossible no enterar-se de coses.
Exacte.
I segur que no hi haurà més...
No, és el 8ena i última temporada, diuen. Allà,
però amb els diners que remenen, dona de sospitar que realment...
S'aniran al principi allò, o faran
exacte,
alguna...
És deixar allò, un caramel que dius...
Però almenys en principi...
Alguna cosa faran.
Alguna cosa faran perquè són molt espavilats.
Sí, són molts diners els que s'hi juguen, sí.
I la sèrie més pressupost de tota la història. Mm-hmm. O sigui que, sí, alguna cosa faran, alguna cosa ens prepararan. Tot i que jo crec que en l'últim capítol sí que es decidirà una mica... Es tallarà el bacallà i sabrem què passa, qui es mor, qui no es mor, i qui acaba posant el tro, que és el que estem esperant des del primer capítol, per dir-ho així.
Sí, totalment. I què més? Ens
I ara
portes
us porto
alguna altra cosa?
Una última, que és una comèdia espanyola, que jo pues, no m'acostumen a agradar molt, però la veritat és que vaig veure el primer capítol i vaig riure, més que riure, em va fer bastanta gràcia. No és allò que riguis molt, però fa gràcia, que és Justo Antes de Cristo, que també és de Movistar Plus, i es va estrenar aquest 5 d'abril, i us poso un momentet al tràiler.
Hombre, tribuno, ¿y nosotros cuándo entramos en combate?
¿Pero quieren dejar a la gente en paz? Las personas quieren estar solas, pensando sus cosas, joder.
Este es un listo, es completamente idiota.
Este es un Antonino.
Qué pereza empezar una guerra ahora.
7 años llevaba mi padre en paz con los bárbaros y llegas tú y en un día...
Estoy cogiendo una reputación que luego para darle la vuelta ya verás.
Esa no es nuestra, Corbulón.
¿Ah, no es Octavio?
No, es un señor, no sé quién es.
Tiene que dar un calor eso, ¿no?
Pablo no sabe que hay una guerra civil.
¿Cómo que no lo sabe?
¿No ha surgido el tema?
¡Démosle su merecido!
¡Roma! ¡Roma!
Esta vez se la voy a liar.
Vamos, aquí no llega un mes.
¡Alto! No tengo ni idea de dónde estamos.
Las sandalias al revés, he estado un poquito pendientes, por favor.
Yo me veo bien.
¡Esto es un disparate! ¡Hostia! ¿Esto qué es?
Vinga, aquí tenim una comèdia, Justo Antes de Cristo, que gira entorn al personatge de Manio Sempronio Galba, que era un neuròtic del segle XX... del segle XXI, interpretat per Julián López. És una sèrie que és com un monòleg, però en format sèrie. És com un monòleg de l'actualitat, de millennials, però en vez d'haver-hi millennials, hi ha romans de fa 2.000 anys enrere.
La veritat és que va molt a la línia de les coses que fa, no? El Julián López és una mica així, no? Surrealista,
peculiar,
histriònic, sí.
Llavors, té bastant tema de feminisme i de tot el tema de l'actualitat, dels polítics, de la corrupció, una mica tot, però planteja aquestes situacions quotidianes en l'època dels romans. I, bueno, doncs, tampoc és la gran sèrie de l'any, però per
passar una bona estona,
exacte,
no?
Per riure una miqueta,
per riure i desconnectar,
riure,
no?
Que si no tens res més bo a fer...
Si no vols pensar i només riure una mica, no?, de l'absurd, doncs
exacte,
és una bona proposta.
Millor començar a Juego de Tronos.
Home, absolutament, jo no tinc cap dubte. Ara, doncs, a Sergi, moltíssimes gràcies,
a
com
vosaltres.
Sempre. I ara donem la benvinguda un moment al nostre Pau Duran. Pau, bon dia.
Què tal, Raquel? Bon dia.
Hem parlat de teatre, de dansa, hem parlat de sèries, ara de seguida parlarem de còmics, però tu ens vens a parlar de...
El circ, que és el que faltava.
El circ.
Mira, a mi em poseu ja musiquetes i ja trauria les taronges, aquí començaria a fer malabars, amb dues, que ja tinc prou feina, que passaven una a l'altra la mà. El circ Reluy Legacy, que presenta Sabadell el seu nou espectacle de Magic Fórmula, un tribut, de fet, al circ clàssic, que combina tradició i modernitat, un espectacle per adults que cap nen s'hauria de perdre. Atenció, comença això ja, avui.
Ui, queden unes hores ja.
Davant del Corte Inglés i dura fins al dia de les eleccions espanyoles, el 28 d'abril. O sigui que, ojo, perquè en Setmana Santa, no sé què, pum, que no s'us passi, eh?
Exacte, no badeu, que hem d'anar tots al circ.
De l'11 al 28 d'abril, al circ Reluy Legacy de Magic Fórmula a Davant del Corte Inglés, a Sabadell.
Perfecte, demà tu aniràs, no?
si em deixen.
Home, clar que et deixem. Et deixem que vagis allà a infiltrar-te i que ens ho expliquis. Moltes gràcies, Pau.
Fins ara.
Al matí, amb Raquel García.
Bon dia, sóc Conxita Terruell Llom, escriptora. Em fa il·lusió poder presentar el nou llibre Totopos, Mola i Mezcal, Viatges culturals per Mèxic i Guatemala, de Tuxit Edicions. Serà aquest dijous 11 d'abril a la Unió Excursionista de Sabadell, on participo de marxa nòrdica. Em presentaran els meus instructors Manolo i Núria. Josep Maria Roviralta, conegut actor sabadellenc, llegirà diferents textos del llibre. Amb Rosa Pimas Vidal, companya de marxa nòrdica i dels viatges, passarem fotografies i les comentarem. El cantautor sabadellenc Josep Monràs i Gràcia, Montpep, amenitzarà la vetllada amb cançons mexicanes. Us esperem dijous 11 d'abril a les 7 de la tarda a la UES de Sabadell, al carrer de la Salut 1416. Fins aviat.
Doncs ja ho sabeu, tenim una cita, com ens explicava el Pau Durant, amb el circ i també amb la Conxita Terruell aquesta tarda a les 7 a la UES. D'aquest llibre passem als còmics i que en Rafel, doncs com sempre, ve des de Sabadell Còmics, al carrer Sant Antoni número 34, amb un munt de propostes. A veure, què ens portes avui?
Sempre, per... sempre vinc.
Tu sempre vens sempre... carregat,
sí, sí, sí. Carregat de romances, eh?
Exacte.
Mira, va, comencem amb els petitets, com sempre, amb, el, amb els lectors més petits. Els calçotets del llop.
Boníssim el títol.
Sí.
I la portada també és molt
xula. I la portada també és molt xula, eh?
Aquí trobem un conte, seria per petits, eh? 5, 6, 7 anys, en què tenim un llop que li passen aventures en el bosc. Val? Sempre tenim la idea del bosc, ai, del llop, que sempre és el dolent, del bosc, el personatge sempre dolent. I en aquest cas doncs, és una miqueta donar l'imatge de, la, de que no hem de fixar-nos en les aparences, eh? Que una cosa que ens pot semblar dolenta no té per què ser. I en aquest cas el llop dels calçotets és molt bo i ajuda a tothom. En aquesta aventura, aquest és el quart àlbum ja, en aquesta aventura tenim que en el bosc hi ha una festa molt gran perquè es farà una cursa d'ocells, que és la cursa Ràpid i Furiós. Recordo molt a Fast and Furious.
Sí, és veritat. Sí,
Ràpid i Furiós, han traduït. I són, doncs, totes les espècies d'ocells competiran en una cursa pel bosc per veure qui és el més ràpid. Tindrem falcons, tindrem falciots, tindrem corbs, inclús tindrem oques, que també, estan tots preparats per sortir. Però n'hi ha un, pobret, que no pot participar, és una mallarenga, que de naixement va néixer amb una ala malament. Naixement, i pobreta no pot participar perquè no pot volar, no? Doncs no ens preocupem perquè el llop, tot i que el llop sembla ser molt dolent, doncs no, el llop ajudarà a la mallarenga en aquest concurs. Són històries que estan molt bé, sempre parlen d'ecologia, sempre pensen, i sobretot això, que no ens fixem en les aparences, que una cosa, algú que no coneixem, que pel seu aspecte o així, i a la realitat pot ser una bellíssima persona.
Clar, fora etiquetes, no?, que no prejutgem, doncs un conte, un còmic amb valors, amb unes il·lustracions molt divertides.
Sí, està molt bé.
I amb un llenguatge també molt didàctic.
Hi ha una anècdota, un començament de tot això, que és el còmic que va donar pas amb el llop en calçotets, que era el còmic Los Viejos Hornos, un còmic d'uns autors francesos, el Lupano i el Cobet, que ha sigut un èxit brutal a França. Porten 1.200.000 exemplars venuts de Los Viejos Hornos. Més d'un milió d'exemplars venuts, I és perquè és superdivertit. Inclús s'han fet una pel·lícula, encara no ha arribat aquí, però a França s'ha estrenat la pel·lícula ja. I és la història de tres avis que ja estan jubilats, però que havien sigut anarquistes de jove, i és una lluita per l'ecologia. No? El poble on viuen volen muntar una gran fàbrica que destruirà tot els boscos i els prats, i ells s'hi posaran d'una manera molt, molt farruca i molt divertida, no? Doncs dins d'aquest àlbum hi surt la neta d'un dels protagonistes que té un teatre de Guinyol, i si veus el nom del teatre del Guinyol veuràs...
Ai, surt el llop!
Surt el llop en calçotets, i d'aquí va venir la idea de fer els còmics infantils del llop en calçotets.
Boníssim.
Eh? Sí, sí,
boníssim.
Sí, sí, sí. Perquè la noia explica a través del guinyol, d'aquest teatre guinyol, explica les aventures del llop. Val, i això va tenir molt èxit, va, la gent en va parlar molt d'això i els autors van decidir ells mateixos a fer aquesta, ja a treure com un spin-off, com una sèrie paral·lela, però no d'un dels personatges de l'essència, sinó directament el llop de la, que feia la neta, que feia servir per la canalla, no?
Boníssim, boníssim.
Sí, sí, i aquest, és superdivertit, Los Viejos Hornos són molt, molt, molt divertits. I no sé si s'estrenarà aquí, ja a França es va estrenar l'estiu passat, va ser també un èxit de taquilla, i no sé si arribarà aquí. Però bueno, és una història.
Fins que arribi tenim el còmic, no? Exacte. Per tenir passant una bona estona, exacte. Què més? Què més ens portes?
Va, doncs ja ens anem a Los Buenos Veranos, del Sidru i del Jordi Lafebre, autor belga i, o sigui, guionista belga i dibuixant català. I en aquest cas tenim una història que és costumbrista, que és una història d'aquelles que diu sempre que no passa res, que no hi ha pràcticament aventura, però que és absolutament deliciosa. I és les vacances d'una família belga. Cada estiu agafen el cotxe i se'n van al sud de França, se'n van a la Provença.
Amb la Polaroid, eh? La primera pàgina surt una Polaroid, boníssim.
I és la història d'aquesta família, a través dels anys. Cada any se'n van a un lloc diferent i cada any els hi passa una aventura. Ja dic, no és l'aventura en si l'important, sinó l'important aquí és les vivències d'ells, no? La relació entre els pares i els fills, sobretot hi ha molta relació, no? A més, la gràcia del que fa el guionista, el Sidru, en aquest cas, és que cada any publiquen un àlbum, però i l'any que publiquen no és que vagi seguit, que vagin creixent els nens, sinó que van alternant. Per exemple, el primer era de l'any 73, després va venir el 69, abans. Després del 62, molt abans, quan els nens n'hi havia un que encara no havia ni nascut. I aquest últim, que és el quart, és el 1980, en el qual ja tenim els nens grans, inclús una de les nenes ja va amb el nòvio de viatge. Que això és molt típic, emportar-se la parella.
Home, i tant,
la parella,
I endormir la parella, no?
La parella de viatge, això és molt típic, eh? Doncs en aquest cas, en aquest el nou número 4, ja són més grans, els pares han aconseguit ja dinerons i compren una casa per passar les vacances en un poblet de la Provença. Quan arriben al poble no hi ha res, els han timat, els han estafat, vale?
Oh,
i a partir d'aquí, doncs, és tota la història, doncs, bueno, no passa res, estem aquí, doncs seguim aquí. I com que han estafat molta més gent, doncs, a partir d'aquí la relació és que és una relació entre tots, entre tota la gent de les vivendes aquestes, i està bé. És una història deliciosa, val molt la pena, tenint en compte això, que no hi ha acció ni aventura, simplement és la vida d'una família amb els seus quatre fills.
Però ja està bé, no? Només aquests valors, aquesta pinya, no?, que fa la família, no sempre tanta acció ni tantes...
És molt xulo, no?, que tingui els esbossos aquí.
Sí, a darrere han afegit esbossos de tota la família, dels dibuixos, dels esbossos del Jordi Lafebre, a darrere, doncs... Sí, sí, això a vegades es fa, i està molt bé perquè pots veure el procés de creació.
El traç, no?, com van fent.
Han parlat del guió, que està molt bé, però el dibuix també és magnífic del Jordi, és absolutament fantàstic, és molt... acompanya moltíssim a la història i ell és un gran dibuixant i ja dic que és recomanat per a totes les edats, és d'aquells, allò, per tots els públics, que es diu. Bé, és molt, 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 molt divertit.
Una delícia, com ha dit en Rafel. Què més? Que tens moltes més propostes. Vinga.
Route End, com si diguéssim al final de la carretera, al final de la ruta, seria la traducció més o menys, del Kaji Nakagawa. En aquest cas tenim un manga que passa al Japó i és un thriller, vale? Thriller, assassinats, misteri, allò, intriga i dolor de barriga, que es deia en general, que es deia. I en aquest cas tenim un assassí en sèrie, que es diu En, que per això li dona el nom a la sèrie, que esquartera els cossos. Es tria persones i quan arriba la policia els troba esquarterats i a més ja fa dies, es troba en descomposició i els talla trossos i forma la paraula End. D'aquí li dona el nom a la... No sé, ja ho veus. Ja ho
sí,
vist,
just he trobat la pàgina.
Acabes de veure la pàgina, oi? Doncs aquí es veiem la paraula En, i d'aquí li ve el nom, el sobrenom que li dona a la sèrie sincera. S'han trobat ja quatre cossos, i tenim una inspectora, que és l'inspectora Igarashi, que és la que porta el cas. Estan totalment despistats, no saben cap on van perquè no tenen cap pista. I a partir d'aquí apareix el Haruno, que és un noi, ja veurem que hi haurà també molta relació entre ells dos, noi i noia, dos joves, relació, com es diu, tensió sexual no resolta, que això va molt, fa molt, si quiero y no puedo, doncs que aquest noi és l'encarregat d'una empresa de neteja que són el que netegen les cases on hi ha hagut l'assassinat. La policia s'emporta el cos, però després això s'ha de netejar. I ells una brigada de neteja que ho treuen tot el que s'hagi fet perquè es pugui tornar a habitar i es pugui tornar o a vendre a la casa o a tornar a habitar la família o qui sigui, no? Doncs aquest noi doncs, ho neteja tot. I inclús quan, per exemple, el parquet està brut, per exemple, amb un dels assassinats, en el quart assassinat, el mort està sobre un tatami, sobre una fusta d'aquest parquet d'aquest japonès. Clar, la fusta xucla la sang i la brutícia. Clar, aquest parquet s'ha de treure. No es pot netejar, sinó que s'ha de treure. Doncs quan ell arrenca el parquet, a sota hi ha un cadàver. Hi ha un esquelet. D'anys enrere.
Just la pàgina que estava allò.
Exacte, Aniola, ja l'has trobat.
Aquest manga és màgic, ja trobat, és molt fort. Quan ho dius, clavem la pàgina, m'estic començant a espantar.
El Sergi ho està mirant, està fullejant i pam, l'ha trobat. Doncs troba aquest noi, troba un esquelet de fa molts anys enrere. Truca a la policia, truca a la inspectora, que és quan es coneixen, i a partir d'aquí treballen per averiguar. Quin és el problema? Que es veu que en aquesta casa va haver-hi també un assassinat anys enrere. I l'empresa on treballa aquest noi va ser l'encarregada de canviar el parquet. Vol dir que aquest parquet ja havia sigut canviat.
Ostres.
Vol dir que aquest noi, que abans que ell entrés a treballar a l'empresa, aquesta empresa va canviar aquest parquet.
Hi hauria un altre noi que feia com ell?
Doncs vol dir que hi hagués un cadàver a sota d'aquest parquet, és vol dir que en aquell moment que va haver assassinat es va posar un altre cadàver a sota. Val? Per això li interessa a l'inspectora col·laborar amb aquest noi, perquè aquest noi està dins de l'empresa. Alguna cosa va passar a l'empresa, algú, perquè l'empresa havia de saber-ho. Vol dir que per aquí es lliga tot un misteri, vol dir que tenim no solament un assassí, sinó també un assassinat antic, que no se sap si està lligat amb l'actual i els antics. Vol dir que la trama està molt ben treballada, està molt ben pensada. I vol dir, d'aquells manga, és per adults, estem parlant ja en res infantil, ni juvenil, no és un manga com a Bola de Drac, o el Naruto, o el Bon Piseki, és adult.
És adult, amb blanc i negre, això sí, que
sí, com sempre,
doncs,
el manga sempre
blanc i negre, i 8,50 €, i mira quina història.
Bueno, aquest és el primer número, no sabem res, perquè acaba de sortir, vol dir que no sé ni quan llarg serà, perquè el Japó també acaba de sortir, vol dir que ja veurem el llarg que serà. Però almenys aquest el deixa a l'inici, et deixa amb això, i no explico més ja, perquè...
No, però la veritat és que m'ha creat molta curiositat,
però, sortirà més coses.
L'últim.
Doncs va, anem amb l'últim, va. Mira, La guerra d'Alan, de l'Emmanuel Guibert, publicat per Salamandra Gràfic, i en aquest cas tenim una història real, una història de guerra, d'un soldat americà que es deia Alan Cope, que va estar a la Segona Guerra Mundial a França. I diferentment d'altres històries de guerres que siguin bèl·liques, que expliqui les grans batalles, aquí no. Aquí tenim una autèntica biografia d'un soldat que va estar a la Guerra Mundial, però que no va participar realment en cap gran batalla, ni en desembarcaments, ni va estar a punt de morir, d'allò tan èpic que sempre tenim a les pel·lícules o a les novel·les. Doncs no, aquí tenim una persona que va viure la guerra, però com que estava a dintre d'una tanqueta d'aquestes petitonetes, estava destinat a una tanqueta, aquestes tanquetes no estaven al front, davant del front, i ells estaven controlant com si és la rereguàrdia, vale? Doncs perquè no hi haguessin problemes i tal. Vol dir que ell la guerra la va viure una miqueta, sí que va veure morts, i va estar inclús alguna vegada amb unes mines i tot, van tenir problemes perquè clar, entraven en llocs que faltaven desminar, no? Però realment la seva essència és que va estar una miqueta vivint la guerra, però des de darrere, no? I això és el que explica. A l'Emmanuel Guibert, unes vacances se va anar a l'illa de Ré, a Normandia, cap allà a Normandia més o menys, i va conèixer un senyor molt gran, que era americà, que vivia allà. Parlant, es van conèixer i ell va explicar que ell americà, però que es va quedar a viure a França i que va estar lluitant a la Guerra Mundial, i va començar a explicar anècdotes. I això, el Guibert, això s'ho va quedar, no? I va pensar si això se'n podria fer una història molt, molt ben explicada, no? I va tornar, li va dir, escolti, va explicar més coses. I van durant 5 anys, durant 5 anys va anar regularment a l'Ill de Re per parlar amb, el, amb aquest, amb l'Alan Cop, i que l'expliqués.
Perquè li expliqués la seva vivència, tota, tota la seva història. M'agrada molt també les il·lustracions la,
és
i com descriu.
El, sí, 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 és el que anava a dir. Elements... La descripció és brutal. La narració que té l'Emmanuel Guibert és brutal. La manera com descriu, que moltes vegades no falta ni explicar. Moltes vegades simplement amb el dibuix, t'està explicant
sí,
tot el
de gas. No?
És una obra pausada, tranquil·la, i en aquest cas és això, no? Que no tenim aventura, no tenim acció, no tenim aquesta...
Que però tenim reflexió i descripció.
Exacte, perquè t'explica tot el de darrere, t'explica casos, t'explica com funciona realment, com, per exemple, com obsessionats amb la gent que està morint a la primera fila, doncs es deixa una miqueta els que estan al darrere, que també estan patint, gent que morint de gana pràcticament, sobretot quan entren a Alemanya, però també a França. I tot això moltes vegades no, aquesta gent, la gent del poble, la gent que vivia a les cases, estaven quasi ben morint de gana, perquè ells estaven lluitant i realment no tenien ni temps de vestir els seus soldats, que a sobre només faltaria tenir que vestir a la gent que estava a la rereguarda, no? Coses així, que van morir moltíssima gent, molts milers de soldats, que no van morir primer, a primera línia, sinó que morien d'accidents. Tenim tancs que per exemple, explica'm una de les anècdotes, que el soldat que portava el tanc veu per una mirilla i pràcticament no veu res. Doncs atropellar soldats als seus propis, del seu propi exèrcit, tenir soldats a davant, el soldat parar per alguna causa, el tanc no veure'l, i el tanc amb l'inèrcia que porta, però trepitjar-lo completament. Imagina't. I deixar-lo. Vol dir que coses que la guerra ens sempre veiem allò bonic, però que hi ha molta cosa darrere.
La cruesa, l'horror, no? De la bogeria
de
les guerres.
Sí, de les guerres.
A través d'aquesta mirada tan interessant.
I molt xulo,
no?
Que l'última anècdota la fa en color.
En color. Sí, tot és en blanc i negre, sí, però un cop acaba la guerra recupera el color.
Brutal, brutal. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Com sempre, un plaer descobrir propostes culturals a través de la vostra mirada. Nosaltres arribem al punt i final del matí, a un programa que fan possible la Bea Aguilar, el Pau Durant i qui us parla, la Raquel García. Nosaltres tornem puntuals demà a partir de les 9 del matí.